cans el que fan és que senyalitzen el lloc on hi ha qualque víctima. Sense l'ajuda dels cans, si s'ha de començar a desescombrar, sense saber on estan les persones, el que passa és que pot tardar molt de temps fins que s'arribi a trobar qualque persona en vida.
Temperatures en aquesta hora 26 graus a Andratx, 21 graus a Maó, 23 graus a Vila. Vos ha informat Fina Canyes del control tècnic Lluís Menéndez. Són les 12 i 4 minuts. Tornem a la 1.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Dotze i cinc minuts, sou al Balears fa ciència. De seguida xerrarem d'aquesta aplicació de la Vespap. No sé si això són abelles o són moscardons. A mi me sonen més moscardons. Juan Antonio Fernández, jo no vull que et quedis amb alguna cosa en el pap per mi, perquè si després resulta que explotes, imagina't que no ho dius i explotes.
Ah, fixa't. Però no, mira, Enric, abans d'acomiadar-me, dur-te dues coses. Ja que estem aquí a la secció de viatges...
Estàvem.
Però ho enllaçam una miqueta. Te vaig dir des de repic que te duria dorayakis, que em van parlar.
Però els dorayakis són del Japó.
Bueno, jo però vull... estem més a prop de...
Mira,
de...
la Camila diu que estan mel.
Estan boni... no han entrat, eh?
I per què he dit mel?
Ah? Perquè duen mel de dins.
No, perquè, perquè ara, d'aquí 3 minuts... Aquí ho enllaçem tot. D'aquí 3 minuts xerrarem de les abelles.
I després una cosa de banda que va, Enric, convidar-vos la setmana que ve a Soia, a la Fira de la Taronja, la desena edició, dissabte i diumenge, tots els dies hi ha activitats. I si voleu venir, dissabte de matí i diumenge de matí faig un show cooking a plaça en mel.
Molt, i amb taronges. Mel, altra vegada amb mel, veus?
Fixa, t'ho enllaçant tot.
Mira la Mar Leza, lo contenta que està, cada vegada que dius mel, ella està feliç.
La
professora investigadora del Departament de Biologia de la UIP, que ja és aquí conjuntament amb en Joan Font, de Vitísimo, i en Carlos Guerrero, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIP, perquè amb ells també ho passarem...
Mel.
Mel.
Balears fa ciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si vols productes de qualitat, el Forn d'Espont és el teu forn. 50 anys elaborant productes artesanals com ho feien els antics mestres. Al Forn d'Espont només hi trobaràs productes de qualitat. Pa de vidre, pastissos personalitzats, pa pagès, blanc, moreno, llonguets... Si vols més informació, vine al Forn d'Espont de Sa Vileta o telefona al 971 79 24 79.
La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació posa en marxa la renda social, un nou dret a la nostra comunitat. Enguany, en són beneficiàries les famílies sense cap ingrés econòmic, amb infants a càrrec i 3 anys de residència a les Illes. Ja pots sol·licitar-la. Més informació a rendasocial.cai.es. Govern de les Illes Balears.
Sortida del darrer vol a Formentera. Senyors passatgers, embarquin per la porta IB3.
Darrer vol a Formentera, una companyia aèria amb base a Eivissa i connexions amb totes les illes.
Cada dia, IB3 Ràdio fleta el darrer vol de Formentera, a les 9 del vespre i comandat per Vicent Tor.
I no, no es demana certificat de resident.
Aquest és el so que indica l'arribada de grans cançons. És el començament del moviment circular per on giren històries excepcionals dels qui han fet història musical. És el punt de partida de mites, de personatges i de trajectòries essencials de la música. I tot això junt, en forma de programa, us convida a descobrir-ho cada 7 dies, aquí, a IB3, la ràdio pública de les Illes Balears.
El disc de la setmana, en Joan Trias. Diumenge, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat. La tertúlia de Balears fa ciència.
I 10 minuts, ho avançàvem. Avui el programa té no una, sinó dues tertúlies. La primera, Vespap, que no és cap motocicleta. Ah, que no, Joan? Que te veuen el micròfon? No?
Ara sí.
És una eina informàtica i tecnològica de ciència ciutadana. M'encanta a mi això de dir ciència ciutadana. Ja la pròpia paraula ja en si, jo crec que ja és un èxit per si mateixa. Ciència ciutadana per a la detecció i control de la vespa asiàtica, vespa velutina...
Subespècie nigritorax.
Mar Leza, professora i investigadora del Departament de Biologia de la UIP, que cada vegada que deia mel abans...
Me sortia a somriure, no?
Sortia un... se li disparava una antena. Una antena. És una aplicació... Que per què serveix, Joan?
Per tenir localitzada la vespa asiàtica. Tothom que vegi una vespa o asiàtica o que li pareixi que és una vespa asiàtica pot pujar una foto amb informació que ja s'apagui en el web, tipus localització, bueno, com ja he dit, la foto pot ser desniu també, mos pot contar si el que ha vist més és un niu o la vespa, i bueno, el més important, com ja he dit, és la localització, que mos la posi ben exacta si pot ser.
Aquest tema te'l saps molt bé, Joan, eh? Te saps millor aquest tema que no el lema del Dia Mundial del Medi Ambient. També t'ho haig de dir. Per què s'ho sap tan bé? Pues perquè en Joan Martín i na Camila Pérez i un altre alumne, que no m'ha...
Carlos Tenorio.
Carlos Tenorio, que no voldria oblidar-lo tampoc. Carlos Tenorio, Camila Pérez i en Joan Martín, aquests dos darrers valtros aquí al Balears fa ciència, els coneixeu molt, perquè cada setmana xerrem d'ells, i na Camila no li agrada tant això de xerrar, eh? Està... No, diu que no. Però bueno, na Camila ara està ocupada amb el tema de les xarxes i està pendent del que diu la gent, participant, per cert, en aquest concurs de Cabrera, que després tornarem a repetir. Bueno, la gent pot entrar ara mateix a la...
Sí, és el compte de Twitter i Facebook.
Del Balears fa ciència i veure la pregunta. Doncs en na Camila Pérez, en Joan Martín i en Carlos Tenorio justament són tres alumnes del Departament de...
Matemàtiques i Informàtica.
De Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIP. Carlos Guerrero, professor, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Ells tres varen estar en aquesta hackató informàtica de la que ja vàrem avançar fa dos mesos, que es feia un dissabte al dematí, on hi havia molts alumnes, participant en aquesta hackató.
Sí, varen ser uns 16 alumnes que varen participar, més professionals d'Habitissimo, que varen ser nosaltres, ensenyant-nos. I, bueno, aquí tenim un, de fet, que ens va ajudar moltíssim.
El que tenim aquí, Joan Font, programador, desenvolupador d'Habitissimo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ho han fet beníssim, aquests alumnes, no?
Sí, aquests la veritat. El dissabte varen fer una presentació de l'aplicació i l'altre dia ens varen mostrar el que havien fet ells fins ara i, mare meva, vull dir, la meva sincera enhorabona perquè heu avançat moltíssim, ha creat una, tant una plana web com una aplicació xulíssimes i sé ben cert que serà bastant útil.
Lídia Nicolau, responsable de recursos també de l'empresa Habitissimo, al telèfon. Molt bon dia, Lídia.
Molt bon dia.
Lídia, estem xerrant d'aquesta aplicació i de lo bé que ha anat tot aquest procés, d'aquesta marató informàtica que ha derivat, va derivar amb una aplicació que avui ja és una realitat a punt de presentar-se.
Estem molt, molt emocionats. Jo, de fet, no me volia perdre per res del món avui aquesta conversa i la veritat és que ha estat una passada des del principi fins en el final, tot aquest procés.
Jo vull agrair molt a Habitissimo i el Departament d'Informàtic, de Matemàtiques i Informàtica de la UIP i també el de Biologia, pues, que aquest tema, Lídia, tu pots xerrar sempre que vulguis, eh? Us dius alguna cosa? No t'atindrem molta estona, perquè avui sabem que no ets aquí, que ets a Granada, tinc entès.
Exacte, estic fent una canya a la salut de les abelles.
Molt bé, molt bé.
Lídia, estava pensant, Mar, lo primer de tot... És vera que he llegit a les xarxes que darrerament la vespa asiàtica no n'hi ha tantes com se pensava o és una impressió que he tingut només?
A on? A Mallorca, sí. Dius? A Mallorca encara no se n'ha tornat a trobar cap.
Perquè
aquesta temporada.
Fa dos mesos se van saltar totes les alarmes, diguéssim.
Exacte, el que passa que va ser una falsa alarma. Hi ha moltes espècies que els poden confondre, espècies autòctones de les illes de Mallorca que tal vegada per tamany mos poden pareixer que sigui una vespa asiàtica, però mos hem de fixar molt bé. A la app hi haurà un apartat d'informació...
Per això s'ha fet una aplicació informàtica.
Exactament, per informar als ciutadans i, a més, perquè ells mateixos puguin ser part de lo que serà la detecció temprana d'aquesta invasora.
Hi ha un risc real ara mateix?
Hi ha un risc real. La veritat és que l'any passat quan se va detectar se va localitzar el niu, la Conselleria de Medi Ambient va fer una actuació que podríem dir perfecta, va eliminar completament el niu gran, el niu secundari de la vespa asiàtica, però clar, és una espècie, és un insecte i la seva capacitat d'adaptació és enorme. Vaig tenir l'ocasió de xerrar amb els responsables de la gestió de la vespa asiàtica en el País Basc i m'han dit, Mar, no te confis, vos pareix que ho fem molt bé, i així és, ho vareu fer molt bé, però aneu alerta que segurament quan surti a hibernació, primavera, estiu, tornareu a trobar-la.
I quines són les conseqüències pels hàbitats i per l'apicultura que pot provocar la proliferació de vespa asiàtica, vespa velutina, nigritòrax?
Exacte. Pues aquesta espècie el que fa és alimentar-se de les abelles. Bé, s'alimenta d'insectes, però vosaltres imagineu-vos una casera d'abella on constantment estan sortint abelles, per elles és un sortidor d'alimentació. Per tant, per elles és molt més fàcil anar a alimentar-se de les abelles de semel i se calcula que la seva alimentació se basa en torn al 80% de les abelles de semel. I sí, pensant que les abelles són essencials per la polinització tant de plantes cultivades com de plantes silvestres, podem pensar en la greu amenaça que suposa l'arribada d'aquesta invasora per l'ecosistema i per la producció d'aliments.
Carlos Guerrero o Joan Font o Lídia o tu mateix, Joan, posar en marxa una aplicació d'aquest tipus implica pues, que la societat, que la gent que està a casa seva, que sigui d'alguna manera, que sigui activa.
Sí, es bastante importante darle mucha publicidad y que la gente sepa que tiene a su disposición esta aplicación donde podrán centralizar todos los avistamientos que hagan de la especie invasora. Y es muy importante informar, concienciar de la importancia del problema y que la gente participe y ayude. Es crucial.
Una de esas cosas más importantes cuando fue en su aplicación era juntament amb la mar, demanar quines eren les dades més importants que l'usuari que una vispa ha d'emplenar perquè no hagi de fer 50 passos per arribar a fer completar la fitxa, sinó que en la mínima informació els biòlegs de la UIP tinguin lo necessari per poder anar a detectar si es niu és de vispa asiàtica o no.
Sí, a més, des de
la
vista comunitària és genial, és un element que permet una col·laboració entre moltíssima gent, entre diferents nivells de coneixement. La poden emplear els biòlegs, la poden emplear els apicultors, la pot emplear qualsevol persona, per això està pensat perquè sigui super senzill, però jo que soc psicòloga, però ja la màgia de tot això està la capacitat que té d'ajuntar tantíssimes persones.
Sant Joan me pot ajudar un poquet a entendre o en els oients pràcticament, com es tradueix això? O sigui, quan t'has de baixar primer una aplicació, com va?
Quan te refereixes a la part...
Sí, això serà una aplicació que es diu Vesp App, no?
Vesp App,
que exacte. Ja he dit jo que no és cap motocicleta, sinó una aplicació, te l'has de baixar.
Sí, bueno, està per pàgina web, o sigui, posant vespa.web.es, ja poden entrar. Està per Android, també, si posen Vespa en el Google Play, la poden descarregar i ja la poden emplear. I també tenim la part de Twitter, que posant uns hashtags per Twitter i penjant una foto, o sigui, fent una publicació de Twitter tan simple com això, ja poden afegir un avistament, un avispa d'un niu que hagin vist.
Ara imagineu-vos que jo vaig d'excursió per la Serra de Tramuntana, escaminant, i veig una abella, i dic, uap, això crec que és una vespa velutina, nigritòrax, o sóc un apicultor i tinc certs temors. Què has de fer?
Bueno, pues, pots acudir, ja com he dit, des de la pàgina web, des d'Android o des de Twitter, i... Primer de tot, fer-li la foto. El més important és que hi hagi foto. Fas una foto, la penges a qualcun d'aquells tres puestos i mos indiques la localització exacta on l'has trobat, mos indiques si ha estat una vespa o si ha estat un niu, i després, en el final, si és per l'aplicació o és des de la pàgina web, te sortiran unes preguntes. Tres preguntes en concret. Una d'elles és quin tamany tenia, corregint si m'equivoc.
Exacte.
Quin tamany tenia... una altra, si l'has trobada en una zona rural o l'has trobada en el camp, no era? I la darrera?
En el cas de la vespa, l'important és saber si estava tota sola o en grup. És important determinar si simplement estava fent un vol o si estava en un grup i segurament estàs niu per de vora. Si l'has vist en el niu o si, què era el que feia? Ens interessa saber si tal vegada ha arribat a la ciutat i està menjant, o podria ser que menjàs fruita o fems, per exemple, o simplement l'has vist volada, o en el cas dels apicultors és molt interessant saber si en el seu apiari, a les seves caseres d'abella, l'han trobada. Per tant, són tres senzilles preguntes.
Tres senzilles preguntes que aporten molta informació. Exacte. I que vosaltres processeu. No són com les preguntes que fem nosaltres aquí en el Balears Faciència, que de veritat que són preguntes de concurs, sinó que són tres preguntes que per què serveixen, Joan o Carlos?
Bueno, básicamente la información que se intenta es recoger es la que después les van a servir a los expertos en zoología para identificar las cuestiones relacionadas con ese avistamiento de la especie invasora. Entonces, ellos en cualquier momento pueden cambiar estas preguntas. Si en algún momento quisieran añadir alguna otra pregunta porque han visto que hay algún aspecto que no se ha cubierto, desde la aplicación está totalmente preparado para que estas preguntas se vayan adaptando, se reduzcan, se amplíen, etcétera, porque tampoco tiene que ser un proceso muy largo, porque la gente a veces quiere colaborar pero se cansa de responder preguntas, entonces es importante también que sea muy rápido.
I el sistema, l'aplicació, Joan, és senzilla, perquè tal vegada això sempre, aquestes coses sempre tiren enrere la gent, no?
Sí,
són molt complicades.
Quan varen començar a fer l'aplicació, varen començar un dijous, i bàsicament és dijous de matí, amb els experts d'usabilitat que tenim per part de l'empresa, ens van dedicar a definir tot el procés d'inserir un avistament dins l'aplicació perquè fos, ja com he dit abans, el més senzill possible per no embullar l'usuari, que fos bàsicament pitjar botons a la pantalla indicant si era un niu, si era una vispa, que la localització te la posàs amb el GPS del telèfon, però també, claro, si tu la veus una zona rural, el GPS pot no ser tan precís. Tu has de poder indicar també si l'has vista de vora la marjada de no sé on. I tenim un camp de test lliure perquè l'apicultor o un excursionista pugui especificar molta més informació sobre on l'ha vist.
Esto en relación a la parte de avistamientos, porque también luego la aplicación ofrece opciones de ver los avistamientos positivos que ha habido en la isla o también los negativos, y también hay una parte de aprendizaje, de explicar cómo ayudar a identificar este tipo de especies para evitar avistamientos negativos, notificaciones negativas de la especie.
Es decir, que té també una vessant divulgativa important.
Sí, sí, sí. De nuevo, esta parte es dinámica, es decir, los especialistas que utilizarán mar y sus compañeros podrán ir modificando la información que se contiene, pero a día de hoy pues hay los pasos básicos para poder diferenciar la especie invasora de otras que no lo son.
Ah, vaig a fer una pregunta. Jo demano, hi ha un telèfon també? Hi ha un telèfon de consulta? De dir, crido perquè no sé...
Directament a l'aplicació hi ha un telèfon.
M'he quedat aturat i no sé com funciona això.
Ah, exacte. Tenim una zona que vos ho pot explicar en Joan, que és el que va dissenyar aquesta part, que està de contacte amb nosaltres. Directament tens un apartat, tu li dones, poses teu nom, la teva adreça, no?
Sí, la teva adreça, i poses... Bueno,
mos pot deixar un telèfon, inclús,
exacte,
perquè nosaltres podem telefonar.
I es dubte que tinguin, i ja directament mos arriba a un e-mail que nosaltres tenim, i des d'allà ja els experts contestaran a qui hagi enviat aquell...
Anem a xerrar d'aquest expert, Lídia i Mar. Aquest expert també he vist a les xarxes que fa uns dies enrere cercava una persona per controlar tot això, no? Per estar les, no sé si les 24 hores, però molt pendent de processar tota aquesta informació.
Exacte. Ara vàrem aconseguir una acció especial del govern de les Illes, i gràcies a aquest finançament que vàrem obtenir podran contractar un informàtic i un biòleg. I se tracta, pues, d'acabar d'enllestir qualsevol modificació de l'aplicació, de la pàgina web, i el biòleg ens ajudarà a fer les determinacions correctes de la vespa, o si se necessita que desplaci a alguna zona, pues, també estarà disponible.
Sí, porque una aplicación de cualquier tipo, sea de escritorio, sea web, etcétera, es como una casa, no es solo construirla, luego también necesita un mantenimiento, ampliaciones de la aplicación, algún posible fallo que hay que se detecte, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que tener a informáticos involucrados en este proceso.
Lídia, ¿quién es el papel de Vitísimo en todo aquest procés?
Bueno, nosaltres, la veritat és que mos ho hem passat en grande. Això és la nostra màxima aportació. Nosaltres vàrem entrar en el projecte perquè mos pareix una passada, perquè tenim un compromís fort amb el medi ambient, en les cases, i Mallorca és casa nostra. I després perquè el nostre equip de tecnologia, pues, és màgic, com dic jo, i sempre estan oberts a participar de manera altruista.
Avui en tenim un d'aquests senyors màgics aquí als estudis d'IB3 Ràdio.
És una passada. No, nosaltres normalment sempre intentem fer programari obert perquè per fer una contribució a la societat. Ells estan molt implicats en tot això. La app és en programari obert perquè, així com diuen Carlos, s'ha de mantenir, s'ha de millorar. Qualsevol persona que no sigui de Vitísimo ni de Sawip, que sàpiga programar, pot contribuir a fer créixer aquesta casa, aquesta app que hem fet, i això és la màgia de lo que hem fet nosaltres. A veure, també a nivell d'organització, per jo ha estat una passada tenir 3 dies de procés de selecció obert en el que he pogut veure 16 programadors en marxa, picant i veient com fan feina amb equip, i espero que algun d'ells acabi venguent cap a Vitísimo. Jo sempre aprofito per tirar la canya, ells saben.
Fas bé, Lídia. Jo faig el mateix aquí a la ràdio.
Un poco en relación con lo que decía Lidia, yo creo que es bastante importante remarcar eso, que esto ha sido una iniciativa que todas las partes ganan, porque por un lado gana la parte de biología, porque tiene una aplicación ahora a su disposición para detectar la avispa invasora, ganan los estudiantes de informática, porque han tenido la oportunidad de estar 3 días en una empresa a ver cómo se trabaja en el mundo profesional, gana la parte de Vitísimo, porque como decía Lidia, les sirve para estar en contacto con nuestros estudiantes y hacer un proceso de selección y poder captar talento. O sea que este tipo de iniciativas desde la Escuela Politécnica Superior de la Universidad estamos encantados y
guanya la societat.
Exactament.
Sobretot guanya la societat.
La veritat és que nosaltres, en el laboratori, no és que nosaltres estàssim en el camp i detectàssim aquesta vespa, és que un apicultor va ser el que va detectar i m'ha cridat: Mar, he vist una vespa una mica rara, t'assembla que te la dui? Clar, a partir d'aquí varen començar a identificar-la.
Aquest senyor l'hem de dur a la ràdio un dia.
Un dia l'hem de dur. La veritat és que en realitat varen ser dos apicultors de la zona de Soia, un en el que, pues mira, per coses de sa vida li vaig dirigir el treball final de grau de l'enginyeria agrònoma, i tot d'una mà dir: Mar, això no és normal. I en el final va ser gràcies a la societat que varen poder detectar aquesta greu amenaça que ara podem estar mitjanament controlant.
Jo crec que no estic aquí per opinar, però també vull dir que la idea de fer una marató informàtica, per jo crec que va estar la clau de tot. Va ser un èxit rotund.
Això ho va tenir molt clar en Carlos. Quan hi vaig anar, li vaig dir: Carlos, podríem fer una aplicació per detectar la vespa? Jo pensava que em diria que va, això és molt complicat, mira, deixa-ho fer, feim una altra cosa, però...
Lo difícil sempre és aconseguir los recursos, i esto era una situació crítica, perquè Mar me comentó que la necessitaven para finales de esta primavera i que era superurgente, i entonces, claro, era difícil conseguir financiación por otros medios, como finalmente se ha conseguido con la acción especial del gobierno. Entonces había que buscar una solución parcial, rápida y urgente, y entonces llevábamos tiempo con ganas de montar un hackatón involucrando a estudiantes y empresa, y entonces se juntó todo en el tiempo y se alinearon los astros y salió.
Doncs els astres alineats exactament a les 12 i 30 minuts als estudis d'IV3 Ràdio. Avui hem xerrat d'aquesta aplicació informàtica, la VESPAP, que per acabar a mi m'agradaria que dues coses, que en Joan ens contés la seva experiència personal envers aquest projecte.
Bueno, doncs des del primer dia, quan varen començar el hackathon, la veritat és que jo vaig quedar encantat, perquè ens van ajudar un munter, professionals de Vetissimo, van aprendre un munter també entre nosaltres, entre els propis estudiants, i bueno, durant els tres dies... allà ja vaig quedar encantat, almenys. I després, quan en Carlos va posar l'oferta per poder seguir en l'aplicació durant dos mesos per la càtedra Santander.
Exacte, els hi hem d'agrair enormement que durant dos mesos, perdoneu, varen poder tenir...
El temps passa aviat, però no tant.
Durant dos mesos, tres becaris, bueno, en Carlos, en Joan i na Camila, i bueno, han estat una passada, ja ho he de dir, han estat en el laboratori i totalment disposats.
M'ho has de dir jo, que estan aquí cada dissabte.
I d'això.
Sí, si los quieren en Habitísimo van a tener que currárselo.
Al final ens acabarem barallant per ells.
També una altra cosa, vull dir, la hackató aquesta era, se feia de dijous divendres de 9 a 6. Vull dir que els divendres, que va aparèixer aquest dijous, que com que havíem de començar, havíem de posar tota la maquinària en marxa, no havíem avançat gaire, però els divendres varen començar a avançar i entre els propis alumnes se varen engrescar i varen fer la una de les vespes a les oficines,
sí.
Demanant pizzas de pambins i alumnes que no se'n volien anar a casa seva perquè ho volien seguir. Saps? Veien que el que estaven fent anava agafant forma, també per part nostra, varis programadors més també se varen involucrar, vull dir que varen acabar, ja t'he dit, que la una
varen sortir de Vetissimo.
A veure, això de sortir, si és que podíeu sortir, perquè... això no ho vols comptar, no?
Bueno.
Algun dia ha estat més difícil que altre, no?, de sortir.
Sí, vale, ja sé que te refereix.
Se queden fins a les 10 i mitja, el nostre edifici tanca, i ells estan treballadors, se queden fins tard, i després, Marc, que no puc sortir a l'edifici.
Exacte. Nosaltres no sabíem que tancava l'edifici des 10, i mos van quedar allà tancats, totes les fosques que estava.
Això era Vetissimo, que ho feia aposta perquè estiguéssim més hores allà. Lídia?
Sí, nosaltres mos les saben totes.
Acabem amb Namar sobre la vespa asiàtica. Quina és la teva previsió? Ja sé que no tens una bola de vidre al davant, però què preveus en el futur sobre la possible invasió d'aquesta espècie Vespa velutina nigritòrax.
Si hagués de demanar un regal en els Reis, seria que no la tornéssim a veure. Però siguem d'un poc més realistes, la veritat és que crec que la començarem a veure. El moment de màxima població, la seva colònia és per octubre. Per tant, tal vegada me'n veiem algun individu, però quan a lo millor en començarem a veure més serà setembre, octubre. Per això ara és crucial veure mem, intentar detectar de manera temprana els possibles nius, que ara seran nius primaris, petitons, d'un 10 centímetres, i seria molt més fàcil l'actuació d'erradicació d'aquest niu que no des niu com es varen trobar l'any passat, que feia com a 70 centímetres d'alçada.
Que quan vareu veure allò veu dir, bueno,
lo que mos
el que ens espera.
Sí, exacte. Però va anar molt bé, la veritat.
Acabem. Algú vol dir alguna cosa més?
Bueno, yo por mi parte simplemente volver a agradecer a todos los involucrados en esta actividad, tanto a Vitísimo, tanto al Vicerrectorado de Innovación, tanto a la Cátedra de Santander, UIB Santander, y al Gobierno por las acciones especiales. Sin todos ellos esta obligación no se podría haber llevado a cabo y MAR no tendrían esta herramienta fantástica para poder ayudar.
Aquesta eina de ciència ciutadana, VESPAP, ens sentireu a xerrar molt els propers dies, ja ho veureu. Mar Leza, Joan Font, Carlos Guerrero, Lídia Nicolau i els alumnes Camila Pérez, Joan Martín i Carlos Tenorio. Gràcies a tots, enhorabona. I acabem amb aquesta. Hem demanat permís als companys de No venim amb manual i li hem demanat a la vella més famosa del món ben si podia venir uns segons aquí al Balear Fa Ciència. Senyors, senyores, gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja le llamaron Maya, fresca, bella, dulce abeja Maya. Sin cesar en su mundo sin maldad, no hay problema que no solucione Maya, la traviesa y dulce abeja Maya. Maya, yo te quiero, Maya, 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 ven y háblanos de ti.
Balears fa ciència a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Aunque el próximo 26 de junio vayas a estar temporalmente en el extranjero, puedes participar en las elecciones generales.
Tienes que estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente
y obtener tu solicitud hasta el 28 de mayo en tu consulado o en exteriores.gov.es.
Entrégala personalmente con tu DNI o pasaporte en el consulado.
Recibirás la documentación y tendrás hasta el 22 de junio para enviar tu voto por correo certificado.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Llega el verano y es el momento de viajar con Balearia y Halcón Viajes. A Valencia, Denia o Barcelona desde 25 euros por persona y trayecto. Con animación infantil, barbacoa, magia, fiestas y mucha, mucha diversión. Halcón Viajes y Balearia. No hay verano sin mar.
Quines experiències heu tingut i que no tenen massa explicació? Quins indrets de les nostres illes penseu que s'haurien d'investigar?
A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font, dissabte a les 10 del vespre.
Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar.
Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falsos que encara mos envolten.
I de no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest oscurantisme.
No passis pena, tens solució.
Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractam de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a IB3 Ràdio, amb Maria Ribó i Joan Guillem Jaume.
Vale,
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Doncs aquests Ghostbusters, aquests caçafantasmes, anda que aquesta música no va marcar una època, doncs deixa xerrem d'una època dels anys 80, dels anys 80, Honorio Arribas, president de l'Associació d'Amics de Ciència Ficció. Molt bon dia.
Bon dia, Enric.
Tu no havies creat l'Associació d'Amics de la Ciència Ficció als anys 80?
No, quasi, quasi, als anys 90.
Als anys 90?
Sí.
I te va inspirar aquesta pel·lícula dels caçafantasmes, home, per crear-la?
És una de les pel·lícules de ciència-ficció dels anys 80 que, home, jo com a... per la meva edat, els anys 80 és el que me van marcar, i clar, és una de les pel·lícules.
Carolina Rosselló, vicepresidenta de l'Associació d'Amics de la Ciència-Ficció, ben retrobada, hola.
Hola, bon dia, Enric.
I tu què feies als anys 80?
Mira, pel·lícules.
I sèries.
I sèries, moltes. Sí.
Carolina, avui te veig més lleugera.
Sí, avui sí. Avui més lleugera i més fresca.
Què duies el darrer dia que vas estar aquí, aquests estudis d'IB3 Ràdio? Digues, conta als oients què portaves al damunt.
Pues duia una armadura de soldat imperial de la Guerra de les Galàxies, un Stunt Trooper.
I avui què ens has dut?
Avui un tablero de Jumanji. Una rèplica del tablero.
Tablero del jovent, com se juguen això?
No es juga, només una rèplica per exposar.
Ah, no se juga.
No.
Explica als oients un poquet, perquè clar, aquí donem per fet que tothom sap el que és aquest tablero.
Bueno, és una de les pel·lícules de ficció que més mos agrada, i bueno, bé, surt un tauler on es juga durant la pel·lícula i van passant coses, i nosaltres és una de les peces que han replicat per poder dur a l'exposició del proper dissabte.
No he saludat encara, molt bon dia,
Javier Ordax.
Javier, tu ets també de l'Associació d'Amics de Ciència Ficció.
Bueno, yo estuve en los comienzos como colaborador y bueno, desde entonces he disfrutado participando en todos los proyectos de 145 de la ACF con mi proyecto personal, con Kian, un universo medieval fantástico.
El teu projecte personal, conta'ns aquest projecte personal, en què consisteix?
Bueno, básicamente es un mundo con forma de moneda, unos que viven muy bien, unos que viven muy mal, y es un proyecto que llevo haciendo desde hace 6 años, 3 desde que vi un poco la luz, y que consta de videojuegos, juegos de mesa, y todo desde un punto de vista bastante educativo para que los niños aprendan que es divertido leer, jugar con otras personas, sumar y restar de cabeza, ese tipo de cosas.
Honorio, Carolina, Javier, expliqueu als oients què passarà el dia 11.
Pot ser molt gros. Pues dia 11, com a base dels cazafantasmes, dels Ghostbusters, farem el que és el projecte 145, l'escorxador, durant tot el dia, hi haurà un pot de tot, i la part forta serà que venen els Ghostbusters Costa Este en sector 1, que és el cotxe, és l'únic que hi ha en tota Europa. I el tindrem aquí.
Aquí, si no estàs ficat en aquest mundillo del Costa 1 i el sector este i l'oeste, un se perd com en el joc aquest, en el tablero aquest que no entenc res de què va.
Els Ghostbusters Costa Este són uns amics, són un grup d'aficionats als cazafantasmes que tenen els trajes i tenen el cotxe. Tenen una rèplica del cotxe, ja el vàrem tenir aquí el 2014, i ara tornen a venir a estar amb nosaltres. I seran els convidats especials d'aquest dia, que a més, com tu saps, nosaltres tenim una causa benèfica, la de, que en aquesta ocasió serà en Álvaro, la força de Álvaro.
Ara anirem al tema d'en Álvaro, però abans d'això, per què no ens expliqueu un poquet el detall? Què hi podrem trobar a l'escorxador el dia 11? Perquè na Carolina ha dit passarà cosa grossa, grossa.
Sí, això és el que volem, que la gent disfruti i que s'endugui sorpresa, en la qual si ho desvetllam tot aquí... Però bueno, hi haurà pues, això, els GoBusters, en els quals te podràs fer fotos amb ells, també... Si vols ja anar un poc més a dalt del friquisme o de simplement de lo que és record i has disfrutat d'això, a part de fer-te la foto amb ells, també te podràs posar l'indumentari. Tenen un mono extra en tot l'indumentari, en totes les motxilles i tot això per dubte pues, un record molt bo. Hi haurà projecció de pel·lícules que han marcat època, tipus La princesa prometida. Hi haurà conferència que faran els GoBusters Costa Este.
I Esmial també.
I Esmial també, del Senyor dels Anells. I, bueno, tendes, activitat per nins,
exposicions,
menjar, diversió, hi ha activitats que són... Hi haurà una activitat d'uns que duen uns robots petits, en la qual el menuts pot ser que disfrutin molt, i no tan menuts.
I també te vaig dir, Enric, te vaig prometre que desvelaríem el títol de la segona pel·lícula en el teu programa, que no ho han publicat enlloc, i fins ara no ho havien dit. La segona pel·lícula que projectarem al vespre serà Star Trek II, La ira de Khan, també dels anys 80. No?
A Cine Ciutat.
A Cine Ciutat.
I tot això gratuït. Bé, gratuït la pel·lícula no, vinc a dir...
Sí, l'entrada al recinte és gratuïta.
L'entrada al recinte no? És gratuït.
Tindrem, com un poc el que ha dit Carolina, l'idea del projecte 145 és diversió per tota la família. És a dir, hi haurà puestos pues, des de venta, menjar, activitats. En Javier s'irà amb el seu puesto de Kian, fent partides gratuïtes, etcètera, etcètera.
Sí, la CF siempre desde el principio quiere que sea un ocio dedicado esto a la familia, que niños, mayores, pequeños, adultos, abuelos puedan jugar. Los que participamos, yo desde el principio, desde el año 2012, llevamos pues eso, juegos, actividades que involucren a todos, que puedan pasar un rato agradable y siempre con un punto de vista cultural, incluso novedoso, como el tema de los robots, que también hagamos algo por la cultura y por la ciencia.
Mem, si ho entes bé. Tot una jornada de matí i hora baixa a l'escorxador, dia 11, que això és el dissabte de la setmana que ve, proper dissabte, amb botigues, sortejos, jocs, activitats infantils, tot això.
I també llavors hi haurà un sorteig especial dels amics de modelisme de Mallorca, que estan muntant un cotxe d'escazafantasmes a escala 1.35, me pareix que és, i a l'hora baixa se sortejarà entre totes les persones que han comprat un donatiu amb una papereta, i tot el que se recaudi va parar per anar al valor, inclús això.
Molt bé, ara anem en el tema d'aquesta recaptació i la seva utilitat, però tancant ja el tema de les pel·lícules, si els oients o tota la gent que vulgui anar a veure alguna pel·lícula, què han de fer-ho? Han de llegir-ho a través de les xarxes? Han d'estar atents?
Nosaltres tenim l'evento creat en el Facebook, ho tenim publicat, enllaçat a la pàgina web. Si volen assistir, poden comprar entrades individuals per veure només una pel·lícula, o només dinar, o només anar a la conferència, però si compren un bono, que els hi surt molt més barat, o que són 22 euros, si no ve malament, ho poden comprar a Cine Ciutat.
Cine Ciutat, on, entre altres moltes pel·lícules, podreu veure aquesta que acabes de dir i que tornaràs a dir ara mateix,
La
que
princesa
és
prometida i Star Trek 2.
La princesa prometida, promesa.
Promesa en català, la princesa
Hola,
prometida en castellà.
Hola, soy Iñigo Montoya.
Tu mataste a mi padre.
Prepárate a morir.
I Star Wars 2.
Tendrem a Iñigo Montoya, segurament, també. No? Sí. Tendrem molta gent caracteritzada en Batman, en el cazafantasmes, com t'he dit, bueno, tot això.
I també hi ha, que se m'ho està oblidant, un concurs de cosplay, on hi ha tres categories, adults, nins i grup. I els premis, pues, són substanciosos. No és econòmic, però sí Hi ha, per exemple, un cap de setmana, un hotel gros amb spa, i dius, per dues persones està molt bé, llavors hi ha entrades de cinema per lo que és el grup, i per nins hi ha lo que és el bono que té Cine Ciutat per nins, que són des d'octubre fins a maig, on pots anar pues, a totes les activitats que fan ells.
Això és el dia gros, diguéssim, de l'any de l'Associació d'Amics de la Ciència Ficció.
Un dels dos.
Sí.
Molt bé. Tot el que es pugui recaptar aquest dia, a través dels sortejos, de les entrades de cinema i de tot el que es recapti, serviran per ajudar en Álvaro, un nen de 4 anys que pateix un tipus de distròfia muscular severa denominada...
Laminopatia.
Laminopatia congènita. Ah.
Sí, és un... Nosaltres, tu saps, que el que fem cada vegada que fem una activitat és, bueno, com a associació sense ànim de lucre, i gràcies a tota la gent que mos recolza, no només en Javier, per exemple, és el seu puesto, que també mos donen material moltes vegades, venen i mos diuen elles, això, ho destinem a ajudar, sobretot a nins, perquè és un poc la finalitat de l'associació, no? Són els més desprotegits, i nosaltres triem un cas des que coneixem, perquè mos arriben o perquè mos ho demanen, i ho destinem a ells.
Qui és n'Àlvaro i què li passa a n'Àlvaro?
N'Àlvaro és un nen que té una malaltia, una distròfia muscular, tu has dit, que és en la seva varietat d'Emery-Dreyfus, que és bastant greu, i que és produïda per una mutació genètica, no? I clar, això va empitjorant. Són nens, nosaltres triem nens que tenen malalties rares, estranyes, que n'hi ha molt pocs a tot el món i que necessiten tractaments especials. Què fem dins la humilitat de l'associació, perquè nosaltres no tenim unes recaptacions milionàries, però el poc que puguem recaudar ho donem, pues, ara mateix aquest dia en Álvaro i dia 18 en el Lucas, i bé, anant donant aquestes petites quantitats per ajudar en el tractament sempre que puguem.
M'imagino que són tractaments que necessiten... Pues molta, està molt al damunt i són costosos.
Sí, són molt costosos.
Si és que se fan aquí, no ho sé.
No.
Se fan aquí.
Normalment aquest tipus de tractament s'han de fer als Estats Units.
És per això que són costosos.
Sí, s'han de fer als Estats Units generalment. No sé, en el cas d'en Álvaro, la veritat és que no t'ho sé dir, però bueno, jo, per exemple, dels primers que varen tenir en Sander, que és un nen amb el qual tenim molt de contacte, perquè al cap i a la fi aquests nens després passen a ser entre cometes nostres, no? És a dir, nosaltres pues, som com un soci més, com un amic més de la ciència ficció, i els anem a veure als hospitals o tenim contacte amb ells de qualque manera. Pues mira, perquè ser en Sander, que va ser dels primers, te puc dir que el seu tractament costava 300.000 euros anuals.
I en Sander, quina malaltia pateix?
En Sander té...
Javier, ho
saps? Síndrome de Morquio.
Morquio, exacte.
Explica'ns què és el síndrome, quin és aquest
síndrome. El síndrome de Morquio, tu lo sabes.
Sí.
Jo ho sé, però sí, és molt complicat d'explicar.
Sí, sí.
Bàsicament, podem reducir-lo a problemes articulares, problemes de creixement, el cuerpo és com una espècie de trastorno autoimmune en muchos casos. Uh-huh. Hay diferentes grados, como pasan todas estas malditas enfermedades que pegan a niños como Sander, y retrasan y les provocan además unos dolores terribles que si no se tratan no les dejan vivir, no pueden ni subir 4 o 5 escalones.
Uh-huh. Aparte que el tiempo estén de vida, si es molt curt.
Si no se trata, sí.
Si no se trata, es molt curt. O sigui, pot ser que no arribi ni a la pubertat.
En realitat això no ho feu de manera excepcional, sinó que ho feu regularment, aprofitar tots aquests recursos.
Sí, sí, sí.
Perquè la darrera vegada que vareu ser aquí, Carolina, tu mateixa ens vas explicar que tu estàs també en contacte, en directe,
sí,
habitualment.
Sí, sí, degut que també som membre de la 501.
Amb nins i...
I anant molt a hospitals, en el qual estem molt en contacte també en totes aquestes coses.
Molt bé. Doncs que ho sàpiguen els oients, que tot el que feu després també té una utilitat, en aquest cas per ajudar en Álvaro, un nen que pateix un tipus de distròfia muscular que s'anomena laminopatia congènita, i que també pues, la família de... Crec que la mamà d'en Álvaro ens estava sentint, no, avui?
Nosaltres li varen dir, però clar, justament aquesta setmana en Álvaro està molt malaltat. Està molt malalt, amb febres altes, ni tant, m'ha costat molt comunicar-me amb ella. En el final ahir vaig poder enviar-li un missatge perquè no me contestava, i espero que sí, que mos estigui escoltant i que vengui dissabte d'aquí a veure-mos també.
Fantàstic. Es tracta un poc la filosofia, tot ser un poc nins, sí, per ajudar nins.
Exacte.
Com aquesta pel·lícula que estem sentint de fons.
ET.
A quin nin no li agrada aquesta pel·lícula? Bé, els nins d'ara no sé si tenen molta oportunitat de veure aquestes pel·lícules ja.
Estan massa aferrats a ser play.
Sí, no.
Va ser inocente, quizás, para el nivel que obligamos a los niños hoy en día de ser adultos con 8 o 9 años.
Perquè ET és una icona dels anys 80.
Totalment.
I el trobarem el dissabte que ve en l'escorxador?
Tu saps alguna cosa que no t'havia dit, però tu tens...
Soc periodista.
Tindrem un ET a tamany real a la disposició. Hi haurà un ET de veres.
Viu?
Sí. Si tu t'acostes, te dirà mi casa telèfono.
amb un dit brillant?
No.
No,
no tindrà un dit brillant, però hi haurà un ET de tamany real.
Jo ja en conec un.
Sí, és que està...
Costitx.
Però aquest no és de tamany real, és més gros, eh? És enorme, aquell.
Jo tinc fotografies de Costitx.
Sí, a l'Observatori de
Astronòmics de Mallorca amb NET. Bé, jo i aquest programa, que va estar fent un Balear fa ciència a Costitx la temporada passada.
Sí. Però aquell no és de tamany real, és molt més gros. Però hi haurà moltes coses allà per veure.
Ja que ens ha anat bé, això, Ivan, anem a canviar de sintonia, anem si... Canviant de sintonia també podem aconseguir exclusives d'aquesta gent que han vingut avui disposats a contar-nos sorpreses de... aquesta música que ve ara també és un clàssic dels anys 80.
Vamos, te diré. No sé si hi haurà ningú d'ells.
No, han convidat.
Però no poden venir, per desgràcia no poden venir.
Indiana no hi serà?
No.
Els van tenir el 2014 també.
Sí. Camila Pérez, me sap greu decepcionar-te. En Indiana Jones,
però sí que l'any que ve volem...
està un poc major.
Bueno,
en Harrison Ford.
Harrison Ford no li podríem pagar ni l'email que li haurien d'enviar, perquè clar, aquesta gent ja cobra només perquè te comuniquis amb ells, però nosaltres tenim com amics comunitat fan Indiana Jones, que són de Madrid i de tot d'arreu d'Espanya, que varen a ser aquí l'any 2014 i els havien convidat, però en aquesta ocasió no han pogut venir, però sí que de cara a l'any que ve es projecta, volen que torni a ser no monotemàtic, com han vingut fent els dos darrers anys, sinó que sigui genèric, és a dir, que hi càpiga tot i per a dur una persona coneguda, un actor, un director, sigui una J.K. Rowling, sigui... Bueno, hem estat intentant que en Michael Fassbender vengués, també. Pues bueno, això és un poc el que intentem fer, un ganxo que tregui gent i per a fer esa cosa grossa.
Més coses dels anys 80, perquè també hi ha sèries mítiques de televisió, no només pel·lícules.
Sí. Jo no digo nada más.
No,
sèries
mítiques...
Aquesta gent,
Volíem posar el cotxe fantàstico. Lo que passa és que no tenim lloc per posar-lo. És a dir, de moment durem en aquesta ocasió el cotxe de Casa Fantasmes.
Però l'escorxador té una entrada amb rampa, eh? Pot entrar un cotxe.
Sí, de fet, tindrem el cotxe. Igual que l'any passat van tenir el DeLorean, enguany tindrem el cotxe de Casa Fantasmes, i el mes de juny que ve probablement tinguem, si tot va bé, el cotxe fantàstico.
Bueno,
ja t'estic adelantant, vamos.
Tu estàs xerrant molt, xaval.
Ja estic, és que es culpa d'en Enric, que m'atira desallant.
No.
Perquè aquí en Honor i en Carolina i en Javier, pues els agrada molt i es disfruten. I jo voldria explicar als oients també la cara que fan. Fau cara de nins, eh?
Si no tens una afecció molt de nin, que encara tinguis aquest nin a dins tu, no pots fer tot això.
Es el espíritu de la CF. De hecho, a los que estamos colaborando, a los que participamos, me viene muy bien que le hagas esta entrevista porque me entero yo de muchas cosas que no sabía, evidentemente. Nos viene muy bien porque es el espíritu que transmiten, la forma de hacer las cosas, cómo se comportan, cómo son ellos. Eso se transmite y se crea un ambiente muy especial que yo invitaría a todo el mundo a que lo disfrutase. Una vez que vas a un evento, un acontecimiento de la CF, quieres repetir porque a veces lo hacen mejor, cada vez se portan ellos mejor y cada vez es más grande.
Com l'estrena de la darrera pel·lícula de Star Wars. Que també va ser mític.
Sí, l'any passat.
L'any passat. Us recordo allà organitzant estrenes, preestrenes, i va ser espectacular.
I te convidem enguany a venir a Rogue One, Picaro 1, que s'estrenarà el mes de desembre, que és un spin-off de Star Wars, ho saps, que és com es varen robar els planos de l'Estrella de la Mort.
El meu nivell és bastant bàsic.
Bé, i de que ho sàpigues, ja tot adelant, i tindrem d'actor convidat en Alan Flink, que és un dels actors que va sortir a l'Imperi Contraataca i el Retorn del Jedi.
Aquí m'ho han d'apuntar tot en un paper, perquè si no... Abans m'anava a sortir Star Trek. Aquesta sí és una sèrie mítica dels, sí, de la televisió.
I tant.
En blanc i negre.
En blanc i negre.
En blanc i negre. Blanc i negre els anys 66.
Els 60, sí, sí, sí. I els 80 ja en col·loca.
Ja en color,
sí. L'any 1966 se van retransmetre els primers episodis, ara per això els del 50 aniversari. Per això nosaltres projectarem Star Trek 2, la ira de Khan.
I l'Enterprise vindrà a l'escorxador o no?
Tindrem un Enterprise també.
És sempre. Que ho teniu tot? No els podem enganxar. Bé, ara Ivan prepara una música pel final que no sé si us enganxarà o no.
Hombre! Uei. Totalment. Queen.
Com no?
Què és això?
Això és el tema principal de la pel·lícula Flash, de Flash Gordon.
Sí, sí.
N'Ivan sap més que jo. Ivan, hauries d'estar aquí fent l'entrevista. I també hi seran...
No, de Flash no tenim res, tenim poca cosa, però...
Teniu còmics.
Tenim còmics, tenim quatre cosetes, poca cosa. No? És difícil tenir de tot.
No? Queda un minut, senyors. Què ho té Mallorca? Crec que això ja t'ho vas demanar una altra vegada, Honorio. Per què Mallorca té una associació d'amics de ciència-ficció que no hi ha masses coses parescudes a Espanya?
Bueno, té una associació d'amics de la ciència-ficció perquè és el gènere que a mi m'agrada. I perquè volem que Mallorca...
I perquè hi ha molts fans, molts seguidors.
Hi ha fans, però si te fixes, jo avui he vengut amb en Javier Ordax de Kian, és a dir, l'associació d'amics de la ciència ficció se nutreix d'altres associacions, d'Esmial, de l'associació d'amics de modelisme de Mallorca, de Kian, de molt de gruts, que és el que feim.
Honorio, Carolina, Javier, moltíssimes gràcies, enhorabona.
Gràcies.
Estarem pendents d'aquí 7 dies, escorxador, sí, sí. Dia 11.
Sí, per favor.
Amics de la ciència-ficció.
S'arribada dels cazafantasmes.
La setmana que ve, gràcies.
Gràcies, Enric.
Adéu.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.